Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Un moment, perquè ara parlem amb una psicòloga, perquè em vaig quedar molt parat. Hola, què tal, Collet, eh? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Segurola.
Bon dia.
Hola, Joanjo, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal, Miguel Rico?
Un...
Tot i que avui m'ha agradat molt, aquest matí, que és un horari que no m'agrada gens, llegir la conversa entre el Joanjo Pallàs i el Carles Puyol, que ha obert un debat que ja existeix, però que, dit per boca d'una persona que és tan, permeteu-me, no té mala intenció, tan bullida com Carles Puyol, doncs està molt bé el debat. I el debat, aquí que hi ha un president, o un expresident, i que hi ha periodistes, i que hi ha gent que pot opinar-ho, està molt bé que s'obri. Però abans ja m'agradaria que tots quatre poguéssiu opinar des d'un punt... Em vaig quedar molt parat quan acaba el partit de l'altre dia. O sigui, estava a casa, veient el partit de futbol, entre els quals hi havia un seguidor del Madrid durant pots i alegria i satisfacció. I quan acaba el partit, li dic amb aquest amic meu, Merengón, amb tot el meu carinyo, li dic... La cosa acaba de liar, aquest home, en un 3 no res, que és quan Cristiano Ronaldo, de cop i volta, a més, amb premeditació a la bugia. Perquè no és allò que diguis, t'agafa en calent i dius, val, perfecte, t'ha agafat en calent. Perquè primer l'agafa 20. Però és que després se'n va la Susana Guasch, entrevistada per Antena 3, i corregido y aumentado. I dius, aviam, què has vist? Que has perdut la pilota d'or en aquest partit? Què has vist? Que Gareth Bale et roba el protagonisme de la final? Què has vist? La teva gran oportunitat per reclamar allò que consideres que és teu des d'un punt de vista fiscal? Què has buscat en tot això? Al marge de que ahir ell surt com a guanyador. Aquesta és l'altra. És a dir, és veritat el que deia el Tian Riba, que és que Madrid, i el Cerdà també ho deia avui, que és que Madrid la... és que se quede Bale i que se vaya Cristiano. El que passa és que ahir, a la manifestació pública que hi va haver-hi al Cibeles i tot això, i a l'estadi Bernabéu, la gent cridava Cristiano, quédate. Per tant, la jugada del Cristiano, de moment, almenys públicament, li ha sortit bé. Aviam, Joanjo Pallàs, jo és que ara vull preguntar sobre la figura de Cristiano Ronaldo. I després parlem del partit del Madrid, perquè tindrem mitja hora avui. Endavant, Joanjo, parlem de Cristiano. Què et sembla?
Jo crec que ens sorprèn a tots l'actitud de Cristiano Ronaldo, i mira que amb els anys l'hem anat coneixent, però jo crec que actua com un nen consentit, jo crec que amb un egocentrisme malaltís, i fins al punt de a peu de gespa, que és el que dius tu, és que està a peu de gespa, llença un discurs que només va d'ell, obvia que el futbol és un esport col·lectiu, i crea un malestar que repercuteix sobre la celebració de l'equip que acaba de guanyar una Champions. Jo només tinc un dubte respecte a tot el tema de Cristiano Ronaldo, que és veritat que ahir rep com l'indult de l'afició, però jo distingiria entre l'afició que va sortir ahir al carrer, que normalment no és la que va normalment al Bernabéu, perquè una cosa és anar a celebrar al carrer el triomf, la gent que va allà no és la sòcia del Real Madrid, tampoc la que va al Bernabéu per la nit, i jo tinc la seguretat, per haver parlat amb gent del Madrid, que si el soci del Madrid hagués estat ahir al Bernabéu, si hagués sigut un partit, Cristiano s'emporta una xiulada de campionat. Però què fa Cristiano Ronaldo? Aprofita o llegeix o fa aquesta lectura molt estratègica, molt intel·ligent, de saber interpretar el que passarà el dia següent, perquè la gent que s'hi trobarà serà aquesta. Al final, aquesta actitud d'Aren Consatit, que jo crec que és el trist pel futbol en general, perquè no només és Cristiano Ronaldo, és que darrere Cristiano venen uns quants, surt victoriós i al final obtendrà el que vol, que és una renovació, una millora de contracte. Estic convençudíssim.
Entre el que avui escriviu a La Vanguardia sobre el tema del Cristiano Ronaldo, crec que era el Carlos Novo, no?
Sí, Carlos Novo.
I el que escriu el Bautista, Juan Bautista Martínez, escriu sobre el porter de Liverpool, és que jo crec que humanament estan els papers intercanviats. És a dir, el que és brillantíssim d'aquella final és el porter del Liverpool al final del partit anar a demanar disculpes a la seva afició. Allò és el normal.
I que l'afició l'aplaudeixi.
I en canvi, el que és de normal és que Cristiano Ronaldo avui li diguin que es quedi, quan resulta que fa el que fa, que és aigualir, per molt que sigui una Champions, i que evidentment ho s'ha celebrat i molt, però aigualir la victòria en aquell moment i crear un segon debat absolutament innecessari. Joan Collet.
A veure, no es pot afegir més del que s'ha afegit aquestes últimes 24 hores, i jo crec que tot el que comença per ego li passa a aquest noi. És egoista, és egocèntric, és ególatra, i ja el coneixem, no? Però a part de tot el que va passar després del partit, que jo crec que el que va voler és buscar el protagonisme que no va tenir, jo crec que en el Madrid se li ve un problema molt gran, que això, inclús aquí amb el Santi, me'n recordo que fa un any tots dos estàvem d'acord en que gestionar el tema Cristiano Ronaldo amb 33 anys li serà molt difícil en el Real Madrid, perquè aquest noi jo crec que encara no sap que té 33 anys, igual es pensa, imagina, diu que vol seguir fins als 41. Clar, als 41, siguent el segon o el primer jugador del món que cobra més, quan amb 33 anys... ja l'han de guardar, perquè aquest any, a part de l'expulsió, és veritat, però ja se l'ha reservat com 10 o 12 o 13 partits, o sigui, vol ser el número 1, vol ser la figura, vol ser el que cobra més, però l'has de reservar 10 o 12 partits perquè t'arribi final de temporada al 100%. Home, llavors, potser que descomptem alguna cosa de la nòmina, no?, si t'hem de reservar. Llavors, a qualsevol club, sigui dels tops, sigui de primera divisió, sigui de regional, quan tu has tingut un jugador, que això li passa a quasi tothom, que ha sigut una referència en el vestidor i ha sigut un capità. Que si ets un bon capità i una bona referència, no només el vestidor, també ho has de ser en el camp. O sigui, els jugadors, al final, quan et miren els ulls en el seu capità, volen que, a més de donar la cara per ells al vestidor, surtin en el camp i els hi resolgui alguns partits, Quan tu has tingut aquests jugadors i es van fent grans i tu has de gestionar els seus minuts i que igual canvies d'entrenador i l'entrenador que ve agafa aquest jugador que ha sigut referència i que ha sigut 10 anys seguits titular indiscutible i el comences a deixar sentat. Això és un problema en el vestidor i això ha passat a molts clubs, I jo crec que amb el Cristiano passarà. Vam dir fa cosa d'un any o un any i mig que el millor que li podia passar, segons el meu parer, en el Madrid era que el Cristiano marxés.
Sí.
Potser em vaig adelantar un any perquè encara ha anat fent els seus golets decisius, però segueixo pensant el mateix. És que ja aguantar aquesta situació amb el Cristiano amb 33 anys, que s'ha convertit en un gran rematador, però res més, jo crec que si el Cristiano es queda, o si li arreglen la nòmina, o si li donen totes les festes, li fan totes les festes perquè es quedi, jo crec que tindran un problema encara més gran que el que van tenir amb les declaracions de dissabte.
Rico i Segurola, vinga, Miguel.
Doncs... si contextualitzem la situació, Cristiano és un jugador al que li ha anat molt bé en la vida sent exactament com és, preocupant-se d'ell i no més d'ell. Té 5 Champions, té 5 pilotes d'or, dissabte només, no solament va faltar els seus companys, sinó que va faltar els antics jugadors del Madrid a la pròpia competició, perquè allò que va dir respecte a la seva continuïtat no és l'única cosa que va dir.
No, també perdona.
També que va comentar que li haurien de canviar el nom a la competició.
Mira, escolta.
Ahora de disfrutar este momento, en los próximos días, sí, daré una respuesta a las aficionadas, que ese sí, estamos siempre de mi lado, y fue muy bonito estar en el Real Madrid. Próximos días yo hablo.
Vale, y después deia el 3, aquest.
¿Quién fue el mejor marcador a través de esta competición?
Tú, con 15 goles.
A lo mejor la Champions debería cambiar. CR7, Champions League. 5 Champions, mejor artillero otra vez. Por no marcar, me ves enfadado, obviamente, del partido. Siempre quieres marcar, pero no marcas. ¿Y qué? No importa, ¿qué tiene más Champions, más goles? Otra vez el artillero. Voy a estar triste, no puedo estar.
Jo estava, quan vaig escoltar això, que estava veient en TV3 en aquell moment,
és una caricatura,
vaig mirar la cara del meu amic del Madrid, és allò de dir, què està dient aquest tio? I després li va llançar un exabrupte directament de vete, saps?
Bueno, però és així. És exactament el que va reflexar l'altre dia, és exactament com jo crec que és Cristiano Ronaldo. Li ha anat provar així i està amb un club, amb un present que diu... cada vegada que pot, que és el millor jugador de la història, que és un jugador que ha nascut per jugar al Madrid, que com ell no n'hi haurà cap altre, que continuarà tant temps com vulgui. Bé, està acostumat el Cristiano a fer el que li dóna la gana. I ho fa. I els seus companys, en lloc de retraure-li la falta de respecte que té a l'equip amb aquestes declaracions... i amb la inoportunitat del moment en reivindicar una situació personal per sobre del col·lectiu, es veu que a l'avió el van aplaudir considerablement i ahir li van riure totes les gràcies.
Li van demanar que...
Pues el seu context és fer el que li dona la gana.
Correcte.
I per això, quan veu una crítica o una inspecció d'agenda, es torna com a boiget perquè ell considera que va fer el que li doni la gana.
Pues ara vull veure el seguro el que diu de tot el tema, i el dubte que tinc és si tu ets president del Madrid ara, després d'això, si la teva obligació no és intentar treure-te'l de sobre de la manera més immediata possible. Segurola.
No, es que no es una novedad. Yo es que, el fútbol ha entrado en un proceso de idiotización donde las figuras se pueden permitir todo y además, mientras cometen tropelías de este calibre, son defendidos por los dirigentes. Es decir, una crítica es interpretada como una acción anti no sé qué. Es decir, esto que está ocurriendo que ocurrió el otro día con Cristiano Ronaldo ha ocurrido ya anteriores veces. El año pasado, hace dos años, durante la Eurocopa, la prensa de Madrid, la prensa en general, estuvo pendiente durante casi un mes y medio de qué es lo que iba a hacer Cristiano Ronaldo, cómo lo iba a hacer, y también se dio, por supuesto, que podría marcharse. Y no se marchó. No se marchó porque al Madrid le interesa tener a Cristiano Ronaldo. Se diga lo que se diga, en términos comerciales, en términos de marketing, Cristiano Ronaldo es un valor sagrado para el Real Madrid. Futbolísticamente, casi también. Personalmente o humanamente o como compañero, como quieras, probablemente no les vale para nada, pero es que en este fútbol que vimos eso importa cada vez menos. El hincha no importa nada, el respeto por el club y por la hinchada tampoco, porque lo que se mira son rendimientos que en muchos casos, en realidad los clubes ayudan, colaboran a generar este tipo de monstruos. Y eso es así. Yo os voy a decir una cosa. Me pareció muy mal lo de Cristiano Ronaldo. Fue horrible. Pero me pareció mucho peor lo de Bale. Al fin y al cabo, Cristiano Ronaldo lleva 9-10 años en el Madrid. Ha marcado más goles que nadie en la historia. Ha ganado más trofeos prácticamente que nadie en la historia. Es un jugador muy desagradable en muchos aspectos. Pero es un jugador que se le puede considerar como uno de los más grandes de la historia. Pero lo de Bale, que aprovecha que marca un golazo para tirar al tren al entrenador, diciendo que él tiene que jugar todos los partidos, que va a hablar con el agente. ¿Pero qué es eso de hablar? Pero diciendo en la conferencia de prensa que va a hablar con el agente para ver cuál es su futuro. Me parece mucho peor, que es un tipo que ha costado más dinero que Cristiano Ronaldo y que ha rendido 500 veces menos que él. Y estos dos jugadores se encargan de arruinar una fiesta al Real Madrid, y yo te aseguro que en el Real Madrid habrá un cierto disgusto, cuando digo al Real Madrid, en la dirigencia del Real Madrid habrá por una parte el disgusto de que esta fiesta ha sido arruinada. De hecho, si vosotros leéis los periódicos suramericanos, que tenían 6 horas o 7 de diferencia, no se habló de la final, no se habló ni un minuto del partido, se habló solo del jaleo que habían armado estos dos jugadores. Pero este es el fútbol, lo ha dicho Miguel Rico, son consentidos, tienen un poder extraordinario, tienen poder sobre el dinero, poder sobre las firmas comerciales, poder sobre todo. Se lo hemos concedido entre todos y hay que aguantarles. Y ya te digo yo que si Cristiano Ronaldo en un momento determinado dice, bueno, pues igual me apetece quedarme en el Real Madrid, se quedará. Y en cuanto a la edad, que es verdad que tiene de 33 años y quiere jugar hasta los 41, en su delirio el otro día declaró que él tiene una edad biológica de 23 años y se quedó tan ancho.
Avui, sí, sí. Isabel Moreno és psicòloga. Hola, Isabel, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
No és nou. Efectivament, el que fa Cristiano Ronaldo no és nou. Amb la qual cosa, això no és que serveixi d'atenuant, sinó al contrari, sinó d'agravant. Com definiríem la personalitat amb el través del temps, el que hem pogut escoltar una darrere una altra de les coses de personalitat que demostra Cristiano Ronaldo amb les seves declaracions?
Bé, el que veiem és el típic patró de personalitat narcisista, no? Vosaltres us he estat escoltant, no? I heu estat parlant de tots aquests egos que expressa en Cristiano al llarg de tota la seva trajectòria. Doncs una persona narcisista el que és, sobretot, és una persona que té una hipersensibilitat a la crítica, no? Aquesta seria com la base, com el que no veiem. I aquesta hipersensibilitat a la crítica el fa respondre com amb ràbia o amb sentiments d'ofensa davant de fins i tot petits rebutjos. I precisament això és el que hem vist en aquestes dues últimes declaracions bomba que va fer en Cristiano, no? I aquests titulars el que responen són a les característiques pròpies d'un narcisista, que és, per una banda, com un patró general de grandiositat, no? Què significa això? Doncs que són persones que tendeixen a exagerar les seves capacitats, que se senten molt autoimportants, no?, amb ells mateixos. Per altra banda, hi ha aquesta necessitat d'admiració contínua. Darrere de les declaracions, en Cristiano el que buscava era el no te vayas Ronaldo, no? I per altra banda, es veu molt aquesta manca d'empatia. Després de la final no era el moment del Cristiano i de fet no va ser ell el protagonista i per tant aquesta manca d'empatia davant de l'equip queda molt palesa en les seves declaracions.
Però la voluntat és la cridar l'atenció de tenir el protagonisme que ell no té a la final?
La voluntat és de sentir-se superior. Una persona narcisista el que busca és sentir-se superior i té dues maneres de fer-ho. O bé pujant-se en el pedestal, o bé rebaixant els altres i fent-los petits.
I es pot controlar un ego com el de Cristiano Ronaldo? Això és controlable?
És difícil controlar-lo, perquè, clar, en aquest cas, jo fins i tot m'arriscaria una mica a parlar d'un trastorn de personalitat narcisista en el sentit de que veiem aquests trets narcisistes en totes les àrees de la seva vida, no? Aleshores, en aquest sentit, el primer de tot seria prendre consciència. Si ell no és conscient d'aquesta tendència, no?, d'aquesta necessitat de ser el centre d'atenció, d'aquesta necessitat de sentir-se superior i de la seva manca d'empatia, difícilment podrem controlar-lo. I a més, si hi ha alguna cosa que em preocuparia com a psicòloga en l'entorn del Real Madrid, és que, com molt bé heu dit, es reforça molt aquesta personalitat, perquè ella està bastant immune davant de les seves reaccions, perquè tot i que sí que després les pot minimitzar, és reincident, no? Perquè al final sap que el Real Madrid volen gols, volen èxit, i que ell és un candidat molt factible, no?, en aquest sentit.
El Pere Basan diu que l'última entrevista que va fer amb el Pedrerol va dir diverses vegades això que ara comentàvem, de que ell té 23 anys biològics.
Sí.
I que fins i tot la seva actual companya, en té 24, ja està gelosa dels seus 23 anys biològics.
Però sí, per cosa, exacte.
A no ser que ja directament ell ho sàpiga tant que se n'enfoti d'ell mateix ja. És a dir, que se n'enfoti del seu narcisisme, per entendre'ns.
És una persona narcisista se sent molt especial. Se sent especial i única. I a més, el que busquen és envoltar-se de persones que per ells també són especials i úniques, i que d'alguna manera confirmin el seu sentiment de superioritat. Aleshores, una mica amb aquestes declaracions, ell se sent, no?, amb aquesta edat mental o cronològica, mental més aviat, de 23 anys, i es relaciona amb persones doncs úniques i especials com ell, amb les seves capacitats.
Molt bé. Isabel Moreno, psicòloga, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, t'he dit també, s'han dit que no som el patrimoni de Cristiano Ronaldo, això del narcisisme, de la golatria, això, mare meva.
És que...
Què dius, Segurola, dius alguna
cosa? Sí, que con respecto al narcisismo evidente de Cristiano Ronaldo, narcisismo comprendido, trabajado y alentado desde el entorno más cercano a Cristiano Ronaldo y también, yo creo que desde el club, cualquier crítica que se haya hecho muchas veces a Cristiano Ronaldo ha significado periodísticamente que te señalan. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Es usted un antimadridista? Porque conviene, por otra parte, tener a Cristiano Ronaldo. Hay que decir que con todo su narcisismo, que es enorme, Cristiano Ronaldo ha contribuido futbolísticamente de una manera grandiosa al Real Madrid. Por eso es más preocupante de lo de Bale, que está pasando bajo el radar y el otro día chantajea al club y al entrenador con un gol. Ya cuando estaba cayendo al suelo, después de la tijera, ya estaba pensando en lo que iba a decir. Un tipo que que yo estaba pensando en jugadores como Lucas Vázquez. Un jugador de una normalidad, por lo que parece, extraordinaria, pero dentro del campo un jugador muy aprovechable. Este chico y Asensio se partieron el pecho en París. Le dieron un gol a Cristiano Ronaldo. En Múnich armaron la jugada de un gol que fue decisivo para pasar. Frente a la Juventus le hicieron el penalti en el último minuto. Tiene que escuchar lo que escucha de Bale y de Cristiano Ronaldo y resulta que no fue convocado el año pasado para la final de Cardiff y esta Y en esta final, después de haber sido uno de los principales contribuyentes a que el Madrid esté en la final, no juega ni un minuto. ¿Cómo se digiere eso? Pues no se puede digerir, excepto que el club le importa un pimiento. Bueno, al club yo diría que hasta a la hinchada, digo la del Madrid, diría la de cualquiera, porque es que el jugador normal ya no existe. En realidad tienes que ser una persona absolutamente desaforada, narcisista, para que en estos tiempos te vaya bastante bien. Cristiano lo es, Gareth Bale lo ha demostrado también, pero es que estamos en el tiempo de Trump, en el tiempo de Berlusconi, en el tiempo de no sé qué. La sociedad nos empuja a eso y parece que se les admira, además. Uh-huh. Uno es presidente de Estados Unidos, otro presidente de Italia, otro el rey del mundo del fútbol, el otro sí. Es un consentido. Y nosotros nos quejamos, discutimos, hablamos sobre estas personalidades, pero... Sí. Són les que estan ganant en aquest moment.
T'he dit de dues maneres, que sigui com sigui, està molt bé, hem parlat de perquè a mi em va sorprendre, des d'un punt de vista de sorpresa, el que més em va sorprendre és dir que el Madrid guanyés la Champions. No em va sorprendre. És a dir,
bueno, tot... hubo una diferència brutal.
Brutal. I a més, si tens el problema, que a més la teva gran estrella, la gran estrella, perquè si com el Madrid en té una darrere una altra, el Liverpool té una gran estrella, se lesiona la primera part, que a més quan cau aquell jugador ja veus la cara de tothom que diu això se'n va pel pedregar. Més dues actuacions del porter. Ahir, recordo que a la tertúlia d'aquesta nit del Tu Diràs, el Roger Sapera els hi preguntava, hi havia en Marc Carmona, hi havia en Marc Guillén, hi havia el Lluís Carreras, hi havia Lluís Canut, preguntava pel tema de la sort del Madrid. I el Canut deia, és que és un equip que té molta sort, ha tingut molta sort. I els altres van dir, no es pot parlar de sort. És a dir, és un equip... No, jo sí que crec que es pot parlar de sort.
No
és solament sort.
Va, d'acord, però que en aquesta temporada...
No n'hi falta.
Neymar, mitja plantilla del Bayern de Múnich, un quart de plantilla de la Juventus.
Dybala.
L'estrella del Liverpool a la primera part. Se't lesionin tots un darrere un altre? Mira, d'acord, mira, passa. Dos, el porter del Bayern de Múnich, o no ens en recordem. El porter del Liverpool, o no ens en recordem. Clar, és que és una darrere una altra.
No, domina tots els elements de la competició.
Lluís Aragonès deia que no existeix la sort. El que existeix és la mala sort.
Ah, potser sí. Pues bueno, que
és es que lo que no podemos pensar, cuando uno ve el partido, y ya lo sabíamos antes del partido, la distancia que hay entre el Madrid y el Liverpool es brutal. Lo único que te obliga a pensar ese partido es porque el Barça no está ahí. És lo único que te obliga, perquè...
Clar, clar, aquí això treu la mala llet.
De ese partido del otro día, yo creo que 10 jugadores del Liverpool, 8 no podrían estar ni en la plantilla del Real Madrid. 8. Uno, Salah, sí podría estar en la plantilla del Madrid, probablemente. No sé si como titular, no lo sé. Y con eso, ¿cómo te vas a enfrentar a un equipo que tiene a Sergio Ramos, a Varane, a Kroos, a Modric, a Cristiano... que cuando tienes alguna dificultad te sale Gareth Bale, que si tienes un poco te sale... Es que es una diferencia verdaderamente brutal. Suerte o mala suerte, no lo sé, pero que estaba predestinado a ganar esa final, no había ninguna duda.
Clarísimo.
¿Tú crees, Santi, que sin lesión de Salah el resultado hubiera sido el mismo?
Ya, pero es que claro, sí creo. Lo creo sinceramente, pero también te digo, es que si un equipo pierde a un jugador... y se te viene abajo, como se viene el Liverpool, es que la cosa está agarrada por los pelos. El Real Madrid perdió a Carvajal, entró Nacho y no pasó nada. Cuando se puso la cosa un poco fea, entró Gareth Bale y no sé qué. Y todavía tenía 3 o 4 jugadores en el banquillo que el Liverpool daría una mina de oro por tenerles en el equipo.
Hoy tan. Rico.
Pues yo tornaría amb aquesta conversa del Joan Jo amb el Puy.
Uh-huh. Ara anem aquí, doncs, va.
Perquè el capità diu en un moment determinat que ell està convençut de que el Barça té...
Millor equip
que el Madrid, i probablement sigui veritat, però té pitjor plantilla. I una plantilla molt pitjor que la del Madrid. I, així com deia el Santi, que hi ha uns quants jugadors del Liverpool, crec que n'ha dit 8, que en cap d'ells estaria no ja jugant, sinó a la plantilla del Barça, probablement a la plantilla del Madrid... hi ha 6 o 7 paios que podrien ser titulars del Barça. I aquest és el tema, suposo.
Sí, jo crec que... Diu que és el Santi, la banqueta de dissabte del Real Madrid.
Sí, jo crec que el Barça...
Bale, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Kovacic, el Nacho i el Teo.
Jo crec que el Barça, 11 contra 11,
pot guanyar el Madrid. De fet, va guanyar el Bernabéu 0-3. La...
Sí, sí.
Però que ara, és veritat que la plantilla del Madrid és més llarga i té més qualitat, ja. I més recursos. Ara bé, parlant de Puyol, jo crec que el que deia ara el Santi, que és la pregunta era com és que el Liverpool estava a la final i el Barça no, és la clau del tema. Jo crec que Puyol, quan fa aquest tuit que ha aixecat molta polseguera, perquè clar, un tuit és el que és.
Sí, un tuit de Rufián no sorprèn. Un tuit de Puyol. No,
i que tot el que volia ell clar. Explicar no s'explica amb 140 caràcters o els que siguin ara.
Clar.
Ell el que sent quan està mirant la tele és el que sent molta gent del Barça.
Surt Roma
i surt la ràbia de veure que el Madrid ha guanyat 4 Champions de les últimes 5 edicions.
Clar.
Llavors ell parla de prioritats. Clar, nosaltres jo crec que aquest debat de relegar la Copa l'hem tingut moltes vegades.
Moltes.
Perquè passa que el que el fa o el que llença aquesta invitació a reflexionar sobre el tema és Puyol, i Puyol
capità
és algú...
Capità del Barça i capità de la selecció espanyola.
El capità que
t'està dient, escolti'm, per què no tires la Copa?
Sí.
T'està venint a dir.
No és ben bé això. Bueno. I hi ha molta gent que també ha interpretat que la Lliga és secundària. Això no ho diu el Puyol en cap moment. Ell el que diu és, i jo crec que estarem bastant d'acord amb ell, La Copa no et pot robar energies que tu has de volcar en la Champions, perquè al final la Champions és el motor que fa moure o commoure a l'aficionat, és el que mou tota la maquinària econòmica del club, si és que al final
clar,
és
clar,
la clau.
Que sí, que sí.
I ell el que sent és ràbia perquè pensa, tenim un equip, i ell està convençut quan ho diu, quan parlo d'equip diu, juguem contra el Madrid i el Barça pot guanyar el Madrid, perquè ho ha demostrat moltes vegades en els últims temps.
A Madrid i aquí, eh?
Exactament. Què carai està passant perquè el Barça no estigui... és que no apareix a les últimes Champions. De les últimes 5 edicions ha guanyat una, però arriba a quarts, se l'està fotent contínuament. I aquí és veritat que pot incidir el fet de que els suplents no tenen la qualitat com per posar-los a la Copa, però jo crec que si tu... no pots, com un club tan potent com el Barça, no pots plantejar-te que els quarts de final i les semifinals fins i tot no les pots jugar amb els teus reserves o amb gent jove, és que el Barça no ho està fent bé. I el Barça, amb Luis Enrique ho va intentar, no li va sortir gaire bé. Guardiola ho feia.
No, Guardiola...
Guardiola posava els suplents a les Copes.
Apostava per la Copa. Mira, li va fer nou a l'Hospitalet,
sí, però...
i va dir que que els equips se'ls hi respecte fent-los-hi tots els gols.
Sí, però el Bojan jugava tots els partits de Copa.
Ha canviat el negoci, i no era com abans. Abans era més esportiu, ara és estrictament econòmic.
Sí, però...
I la pasta està a la Champions. I el que volen els equips
és la Champions. I Valverde aquesta temporada, jo crec que amb bon criteri comença la competició i a Balaïdos fa una versió B absoluta de... I posa ja els suplents. I els suplents d'aquest any, que jo també ho he dit alguna vegada aquí en aquesta taula, no són tan dolents com... Perquè hi ha una mica de flagelació en aquest tema. El Cácer no pot jugar a les eliminatòries de Copa.
Oh, tant.
Vermaelen no pot jugar a les eliminatòries de Copa. Denis Suárez no pot jugar a les eliminatòries de Copa. Doncs d'això es tracta. Alanyà no pot jugar a les eliminatòries de Copa. Doncs es tracta d'això, de gestionar els teus recursos i de, que també això el Puyol m'ho comentava, conscienciar a la gent de que si t'eliminen de la Copa no has d'estripar-ho tot. Que en això el Madrid té molta més...
Té
un tarannà molt diferent. Avui el Pàmies ho escrivia a la Vanguardia, deia, escolta'm, està molt bé demanar prioritat i tal, però si el Barça el trasllades al que ha fet a la temporada que ha fet avui el Madrid... Benedito ja hagués fet la moció de censura. Perquè el Barça no pot estar a 15 punts del Madrid, com ha estat el Madrid respecte al Barça. No pot estar perquè aquí... això és una altra cosa, vale? No,
tu creus que algú del Barça ara mateix se'n recordaria de la Copa si els hagués eliminat al Alcorcón, al Leganés o al Cienfuegos? Si guanyes la Champions.
No,
si, quan, ningú se'n hagués recordat. La conya de la Copa dura 10 dies.
Una cosa,
ja
un bon amic em diu un missatge que recorda, té bona memòria, que la primera pregunta de la roda de premsa d'Ernesto Valverde d'aquesta temporada és: aquest equip té com a objectiu el triplet?
Sí, clar, home.
Clar.
Però el Real Madrid tenia el sextet abans de començar
aquesta temporada. Ah, sí, el sextet, té el sextet.
Al Madrid també li pregunten si... Bueno, és que vam estar tot l'estiu aguantant el sextet.
Per això, pel que deia aquest amic meu, enllaça molt bé amb el que diu el Puyol també, que no ho han dit.
que aquest debat no és només pels futbolistes i pel club, sinó també per la premsa.
Hombre.
Perdoneu-me, perquè aquí tots sou periodistes, però jo crec que el comença la premsa, precisament, aquest debat.
Bueno, perquè
del triplet i el sextet i tot
hem afegit en el vocabulari pues, aquest tipus de paraules, que estan molt bé, perquè com a recurs periodístic, a més, com a titular és perfecte, perquè ocupa poc, però que realment és un llast evident. Jo crec que... bueno, aquesta obsessió per guanyar-ho tot també és una mica la tendència aquesta que parlava el Santi, cap a un món que ho volem tot, que no li neguem qualsevol petició, qualsevol frase, li riem les gràcies a totes les frases que fan els jugadors quan són lamentables. Ara mateix estem parlant de Cristiano, però també Neymar segueix pel... Busquets ha demanat una
millora, sí.
Una millora. I aquí no ha passat res. I potser hauríem de dir-li a Busquets, escolta'm, jo no sé el compromís amb el que va arribar en Bartomeu, però, escolta'm, què ha passat a la Champions últimament amb el Barça? Veritat que no hem avançat respecte a les últimes edicions? Doncs potser espera't a fer un paper més digne a la Champions per picar la porta dels contractes. Escolta'm, es signen, doncs, escolta'm, s'assumeixen.
El que veig és que el Barça, tota la vida, des que jo vaig començar aquí a l'any 77 o 78, sentia dir que el pitjor enemic del Barça és el Barça. I això passava quan no es guanyava res i continua passant quan s'ha guanyat tot. Des del triplet del Pep, bueno, els 6 títols del Pep, després va venir el Luis Enrique, va guanyar el triplet. Ara sembla que qualsevol paio que vingui entrenant al Barça està obligat a fer el mateix que han fet els entrenadors anteriors. I, mentrestant, els altres poden dosificar-se, poden prioritzar, però, com aquesta pregunta que es posava l'amic del Jordi, el primer dia que va l'Ernesto a la sala de premsa del Barça, li pregunten si té equip per guanyar el triplet, perquè aquí la comparació sempre és en l'excel·lència del propi Barça. Mm. Sempre has de mirar de fer el millor Barça de la història. No jugues contra els teus rivals eterns, sinó que l'etern rival del Barça és el Barça.
Són les 11 i 19 minuts, ho deixarem aquí. Moltes gràcies. La setmana que ve més, perquè ens anem acostant perillosament cap a la...
Hem de felicitar
el company. Ah, sí, és veritat, Joan Collet, moltes felicitats, moltes, de debò. L'Argentona...
Aquí anàvem.
Sí. Explica. Què ha passat amb l'Argentona?
Diu que juga a la promoció d'ascens, no?
Sí, home, sí, han quedat segons en el grup. Ahir, amb una victòria al camp del Sarrià, doncs es van classificar segons, el primer no, perquè va quedar campió en la Guinaueta, i han quedat segons, i jo l'he seguit tot l'any, bueno, l'he seguit de tota la vida, també, i farem la promoció, que aquest migdia hi ha un sorteig.
Efectivament.
I felicitar l'Espanyol B, naturalment.
També, aquest Gallego.
Perquè estarà jugant amb el Barça B a segona divisió B.
S'ha de treure el barret davant d'ell, pel que ha fet, amb el primer equip, amb el segon. No se'l pot culpar del descens de l'any passat, perquè li van treure jugadors i se li van vendre.
I a vegades que en aquestes coses potser deixar-ho d'estar, no? Perquè si ho està fent bé, és que és aquelles coses...
Per què complicar-se la vida, no?
Sí, no ho sé, no ho sé.
Aquelles coses que dius, ja que t'ho ha fet bé tot... T'ho ha fet pràcticament bé tot. Cal buscar alguna cosa.
S'ha de veure el criteri del director esportiu i ja està. Però vaja, que felicitar-lo també en el Gallego, tot l'equip tècnic i tots els jugadors. Han fet tots els rècords a segona. I el que ve el moment important, que és la promoció, doncs també la van solventar molt bé. I ja està. Vull dir que ahir un cap de setmana complert.
Felicitats. 11 i 21 minuts, la setmana que ve més. Fins dilluns que ve, que vagi bé. 11 i 21. D'aquí a uns moments parlem de cinema i de... Vaja, parlem de televisió. Amb el Víctor Amela i el David Broc.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. Mamà. Maset, Sallés, Maset. Mamà.